Avui us parlo de literatura, 1973, Sud-amèrica en quatre llaunes, escrit per Jaume Torrent. El tenim aquí amb nosaltres perquè ens parli d'aquesta novel·la d'aventures. Ara li preguntarem si és així. Benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
És una novel·la d'aventures, és la teva història, no?
Bueno, a veure, és el que ara es diu autoficció.
Autoficció.
Vull dir que parteix d'una realitat, vull dir, el viatge és real, els llocs són reals, els aconteixements són reals. El que passa és que la narrativa, jo parteixo d'un
diari... Una mica de salseo, no?
Clar, parteixo d'un diari que vam fer... Això és un viatge que vam fer l'any 73, la Mercè i jo, a Sud-amèrica. Vull dir que ens va donar una sèrie de circumstàncies. Un amic nostre se'n va anar a treballar a Bolívia i un dia d'aquells celebrant l'anada vam dir, bueno, si tu te'n vas a Bolívia, nosaltres vindrem a veure't. Uh-huh. I això quedava com una xerrada de bar.
Sí, no, allò que dius...
Però llavors...
Agafa't el pis gran que vindrem, no?
Exacte. Ell va anar a Bolívia i llavors no parava d'enviar postals dient, escolta, jo us estic esperant, vull dir, a veure què... I ens van agafant el coquet de dir, home, i per què no anem? Vale, collonut. Però, clar, no teníem un duro, vull dir, la Mercè feia estampats i jo havia acabat la carrera i estàvem treballant, allò amb quatre...
Havíeu d'anar low cost, no?
Hòstia, low cost, però total. I llavors, però se'ns va acudir una idea que vam considerar genial en aquell moment. I és, feia ja 2 anys que vivíem junts, en parella i tal, i vam dir, ostres, a veure, la gent quan es casa li fan regals, per què no fem... Llavors, no sé, parlant amb qui, em va dir a Coesa, que és un magatzems de, diguem-ne, de tot, sobretot de la llar, diu, tu fas una llista de bodes i te la donen en calés, si vols. I llavors vam dir, ostres, això podria ser la nostra salvació, perquè, bueno, com que...
Vau fer un crowdfunding, quasi,
exacte,
no?
Un crowdfunding sense participació voluntària,
sí, sí,
dels crowdfundistes, no?
I, a més, sense recompenses, no?
Exacte, exacte, vull dir que... I llavors vam dir, hòstia, doncs anem a veure, però, clar, érem... Hòstia, no ens havíem casat perquè no volíem casar-se, vull dir...
Perquè la vostra elecció, clar, clar.
Però llavors també, vull dir, bueno, feia poc que s'havia ja admès el matrimoni civil altre cop i van dir, bueno, doncs farem un matrimoni civil. I bueno, vaig anar al jutjat, com que és advocat...
Home, perquè... ho tenies fàcil,
Dic, escolta, què s'ha de fer? Diu, ui, no, primer de tot heu de portar un certificat d'apostasia.
Ostres.
Dic, escolta, però què?
Això ara ja no et demana.
Home, clar que no, vull dir, això està molt superat després, sí, d'això. Pensa que això era abans de la mort d'en Franco, o sigui, estem en ple franquisme.
Estàvem en dictadura.
Dir, de fet, lo del matrimoni civil estava pensat pels friquis i estrangers i coses d'aquestes, quasi, quasi. Total, que, bueno, van dir, bueno, i com se fa això? Diu, heu d'anar a la parròquia i li heu de dir al capellà que apostateu i ell ha de fer un certificat d'això. I, bueno, aquí va començar l'aventura.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do aquesta primera etapa i encara no havíeu sortit del país.
No, i sobretot pensa que partíem, clar, d'una educació catòlica, clar, profunda, no?, amb la qual...
Que també et trenca,
home,
una mica, no?
Vaig dir, vale, que ja no anàvem a missa, ja no érem, diguem-ne, catòlics practicants, però, ostres, l'amenaça de l'infern encara la teníem molt gravada des de petitets, no? I això de l'apostasia sonava fatal, no? Però, bueno, vam anar al capellà i el capellà no sabia com s'havia de fer.
No hi estava acostumat a fer aquest tràmit, segurament.
Diu, torna la setmana que ve i ja.
Ja ho investigaré, ja no?
Bé, el de la meva parròquia va ser molt, molt, molt simpàtic.
Això era molt simpàtic, però no en tenia ni idea de fer el document i
sí,
com ho vau resoldre.
No, em va dir, bueno, torna la setmana que ve, que jo ja ho esbrinaré. I, bueno, vale, a la setmana següent em va fer un paper. La Mercè va tenir més problemes perquè la seva família era bastant més coneguda allà a la parròquia, però, bueno, també al final tots dos teníem el paper, vam anar al jutjat i els hi vam entregar. I aquí va començar la història. Llavors Vam fer la llista de bodes, com de llonces, com està manat, i ens vam vendre la llista de bodes allà mateix, vull dir, i vam recollir 250.000 pessetes.
Déu-n'hi-do.
Que llavors eren calés, ara traduït a euros és una misèria, però bueno.
No ho transformem. També el cost de la vida no era tan alt.
I aquí, i llavors vam escriure amb l'Antonio, aquest que estava a Bolívia, escolta, que venim. Llavors vam veure com podíem anar i vam veure que en barco era la qüestió més econòmica i ens vam trobar una sorpresa i és que els barcos aquests normalment eren, bueno, el que portaven eren emigrants amunt i avall, no? I llavors amb el bitllet tenies dret a un metro cúbic de bodega. Mm. I clar, nosaltres no portàvem res, llavors li vam preguntar, dic, escolta, tenim un cotxe, podem portar-lo amb la bodega? Diu, sí, clar, amb el preu del bitllet tenim. Vale, llavors vam decidir anar amb un 4L, que és el cotxe que teníem, no?
El 4 llaunes.
El 4 llaunes. I així va començar la història.
I vau arribar a Sud-amèrica i passaven coses també allà.
Home, la primera és que ens van decomissar el cotxe.
I com ho vau fer?
Bueno, va ser també bastant divertit perquè vam arribar allà i ens diuen, escolti, a veure, passi, no sé què, el tríptic. Dic, hòstia, jo vaig anar al RAC i em van dir que no feia falta per Sud-amèrica. Diu, pues el van informar malament. Dic, però el cotxe queda decomissat, el precintem, i quan porti el tríptic el podrà treure.
I clar, ja estaves en un altre país i ho havies de gestionar.
I què faig? Dic, bueno, pues vagi a l'Automòbil Club de l'Uruguai a veure què li diuen. Bueno, total, que sortim d'allà bastant capcots, l'Antonio, que ens havia de venir a trobar des de Bolívia, no apareix per enlloc, i ens trobem la Mercè i jo.
O sigui, sols, en un país, sense cotxe.
I sense bagatges. Bueno, i aquí comença l'aventura.
Uau! O sigui, us hem d'anar llegint, no? I a més, pel que he llegit, ja us vau trobar doncs, amb temes històrics, no? Cops d'estat, quan aquí estàvem en plena dictadura, no? I aquí hi ha una part política també que
sí,
es va entrellaçant.
Sí, perquè, diguem-ne, a l'Uruguai mateix, mentre estem tramitant, bueno, no tramitar vol dir trucar a casa, amb allò que es trucava i tiene 2 hores de demora. I
sí, que no hi, recordem pels més joves que no ho han viscut, que abans no existien els telèfons mòbils.
No, tenies que anar a la telefònica. A la telefònica en deien conferència con Barcelona, tiene 2 hores de demora. Llavors tu t'assallaves amb un de llonces i quan et cridaven conferència con Barcelona, senyor Torrent, anaves allà, agafaves el telèfon i llavors començaves a sentir i allà a la llunyania digui i bueno, van a trucar de casa el pare a explicar-li, escolta, que hauries d'anar a l'Automòbil Club a que et facin el tríptic i que ja és el tríptic i escolta un paper que ja te'l faran. És, bàsicament el tríptic era la garantia que no et venguessis el cotxe.
Exacte.
O sigui, tenien que fer un aval pel valor del cotxe. I llavors...
Clar, però llavors, un cop el teu pare gestionava aquest paper i tenia aquest paper, com te l'envia?
Bueno, per correu, clar, això no té
perquè
problema.
Perquè no existia això de fer una foto
no,
i enviar-la
no,
per
no,
WhatsApp.
No, però és que va per-hi. Per aconseguir parlar amb telefònica va ser... quan vam anar la primera vegada, resulta que no hi havia conferències en Barcelona perquè s'havia cremat l'edifici de telefònica.
Uau.
De la plaça Catalunya.
Us va passar de tot en aquest
viatge. Va ser l'hòstia, o sigui, vull dir, però...
Bueno, entenc que això es va solucionar perquè després vau poder anar amb el cotxe.
Es va solucionar, però entremig va haver-hi un cop d'estat a l'Uruguai amb el qual els militars van accedir al poder i van treure'ls del Frente Amplio. Es va decretar l'estat de setge o de no sé què. Vull dir, total, que no podia sortir al carrer a partir de les 7 del vespre.
Tipo Covid,
bueno,
no?
Bueno, i per sort vam trobar l'Antonio.
Ah, perquè clar, què li havia passat al vostre amic també?
Pues a l'Antonio li havia passat, quan anàvem cap a l'Automòbil Club de l'Uruguai, pel carrer ens el trobem. Hòstia, Antonio, què t'ha passat? Diu, bueno, no sé, diu... Ell era andalús, bueno, és andalús, molt tancat, molt maco. I em diu, no, és que... Mira, me ha pasado lo que no me había pasado en la vida. Diu, que ligué en el avión con una periodista argentina y cuando llegamos a Buenos Aires, pues vamos, fuimos a su casa. Y a esta mañana me he dormido.
És molt bona aquesta història.
Cogí el... Cuando fui a las 9 a buscar el avión de las 9, porque había venía en el de las 7, digo, estaba lleno. Digo, total, que tuve que coger el de la 1 y por eso lleno.
I clar, no hi havia manera d'avisar, perquè tampoc hi havia un WhatsApp. No. Ei, Jaume, que arribo tard.
Exacte, però uà. Bueno.
Clar, és que és ben bé que el 73 les coses eren molt diferents.
Eren molt diferents, eren molt diferents. I l'aventura del viatge era aquesta, vull dir, la sorpresa. Anaves...
Mira, no, i sense planificar
no
res.
No hi havia targetes de crèdit, clar, no hi havia mòbils, era un altre món absolutament diferent. Perquè una altra cosa que, bueno, que també... És que això és just el començament. Vull dir, arribem a Montevideo i nosaltres no coneixíem a ningú. Bueno, no coneixíem a ningú i teníem un telèfon d'una parella de nois joves que el Nadal abans, una amiga nostra, nosaltres vivíem al carrer dels Àngels, allà al costat del Mercat de la Boqueria, i una amiga nostra se'ns presenta el dia abans de Nadal, o dos dies abans de Nadal, amb dos nois uruguaians, un noi i una noia, una parella, dient que els havia vist a la Rambla perduts i que, com que nosaltres vivíem allà, que...
Que els ajudéssiu,
que,
no?
Sí, que Nadal era molt dur i que tal. Oh. Total, que els van quedar a casa i, bueno...
Doncs, bueno, total, que vam fer una mica d'amistat també teníem, amb ells, teníem un contacte.
Teníem,
no?,
aquest telèfon. Vam trucar i una família meravellosa que ens van acollir als Horta a casa seu i, bueno, ens vam sentir protegits.
Ostres,
perquè després, al cop d'estat, bueno, és allò que quedaves, clar, vas quedar tal.
No? Clar, perquè si no teníeu allotjament i no es podia sortir al carrer.
21 dies així.
Uau. I clar, després... i això, Jaume, perquè clar, això va ser el 73, quan ho has escrit? Això ho has escrit ara? L'exercici de memòria...
No, la meva memòria no és tant... No, nosaltres vam anar fent un diari.
Val.
Però un diari molt escuet, molt telegràfic, vull dir, allò que apuntaves, el que anava passant, no? Això no hem trobat a l'Antonio. Anem a l'Uro, al de Llonces, al Real Automòbil Club, i ens diuen que truquem al de Barcelona perquè ells no poden fer res. Truquem a la família de la Verònica i ens acullen al seu pis, punt. Uh-huh.
Bueno, que més o menys teníeu esquema, sí, què va passar primer i què va passar segon.
Teníem un esquema i després... El que vaig fer va ser recuperar cartes i postals que havia enviat jo a la família, no? I als amics i tal. I amb tot això anàvem completant una mica el del diari. Després, bueno, he tirat d'hemeroteca també per els
aconteixements
polítics i per una mica contextualitzar, per exemple, el cop d'estat, pues he tirat d'això, de l'hemeroteca, dels diaris d'allà i dels d'aquí, com es vivia el cop d'estat aquest de l'Uruguai allà, com es vivia aquí...
Inclús, clar, que devia ser molt diferent, no?
Home, aquí era una notícia així petiteta, los militares toman el control i a part no li donaven massa importància, perquè de fet ja eren amigos.
Clar.
I llavors allà hi havia els d'esquerres i els de dretes, llegies uns, els altres, i llavors sobretot escoltaves les ràdios argentines, que clar, ja era molt diferent, no? Bueno, tot això ha sigut una feina de recopilació d'això, i partint d'aquest diari, que és el que em dona sobretot la verosimilitud,
fets, no?
I la com en diria, l'exactitud, no? Perquè amb això del viatge aquest, moltes vegades ens ha passat una cosa divertida, no? Que allò amb un sopar comences a parlar i algú et pregunta no sé què, o algú ha anat i parles. I llavors, versions que la Mercè i jo teníem diferents,
wow,
d'una situació o de lo que sigui. No, això... I llavors anàvem al diari i no, escolta...
No, que no, això no va ser així.
No tens raó ni tu ni jo. O tens raó tu o tinc raó jo, no?
La Mercè l'ha llegit, t'ha ajudat a escriure'l? Com ha sigut això?
Bueno, sí, clar que l'ha llegit, la crítica... Bueno,
ha fet la crítica.
I ha ajudat a escriure, bueno, ha ajudat amb això, amb les seves opinions, amb a vegades amb això, em diu, hòstia, però això no va ser així, com que no? No, perquè no te'n recordes de no sé què. I llavors, a vegades, era com deia, però a vegades anava amb el diari i no era com de llotges, no?
Una aventura que déu-n'hi-do, i a més t'haig de dir que m'agrada molt la portada.
Bueno,
les alpaques, una mirant a l'horitzó, l'altra mirant a tu, lector, m'encanta. A Calígraf sempre feu unes portades top.
Home, és d'en Dani, guanyant no sé quants premis aquest any, vull dir, està que se sale.
M'encanta. A més, és que les alpaques, bueno, ja te transporta una miqueta.
Sí, home, l'altiplà, vull dir...
Cap a Sud-amèrica i, bueno, jo amb ganes de saber què us va passar, perquè bueno, sembla això, que us va passar de tot en
això,
aquest viatge.
Això és el començament, només t'he explicat. No t'he explicat ni la meitat del primer capítol.
Uau.
Després...
L'Antonio se l'ha llegit?
L'Antonio no, encara no, si s'ha sortit sí. Aquesta setmana passada.
Que li haguessis enviat un esborrall.
No, perquè viu a Andalusia i tinc que recuperar la seva... Tinc el seu WhatsApp, però no tinc la seva adreça postal. Ara li haig de dir per enviar-li.
Doncs a veure què opinarà, perquè també és un dels personatges, no, d'aquesta...
Em dirà que el tradueixi al castellà.
clar, perquè està al català.
No, però ell va estar molts anys aquí.
Ja l'entendrà.
No? I tant.
A veure quina crítica et fa, no?, i com ho veu, no? I a més també el fet de que sigui narratiu, no?, i que ja has posat una mica de salseo, no?
Sí, bueno, hi ha personatges col·laterals que participen... Bueno, que hi eren, però que hi havia el nom, no? I llavors, bueno, li dones una acció...
Una mica de perspectiva, no, també?
Sí, pensa que el llibre acaba...
Torneu, no? Suposo, o no?
Bueno, estem aquí.
A veure, sí.
El súmum és que quan arribem a Santiago de Chile, busquem una pensió, bueno, un hotel barat o d'aquells... al barri vell, i estem a no arriba a 100 metres del Palau de la Moneda, i és el dia 11 de setembre de 1973.
Uau.
A les 7 del matí o així comencem a sentir soroll, posem la ràdio i hi ha un missatge de l'Allende dient a la gent que vagi a les fàbriques i que estiguin als seus llocs, però que ells confia que l'exèrcit no sublevarà, perquè l'exèrcit tal qual. Total, que me'n vaig a buscar el cotxe, que l'havíem aparcat en un pàrquing d'allà, a prop, i quan surto del pàrquing, el carrer per anar a l'hotel estava tallat. Veig que tots els carrers que van cap a la plaça de la Moneda estan tallats, I tinc la Mercè a l'hotel amb els bagatges i jo en el cotxe. I dic, hòstia, i ara què foto? Bueno, la primera idea és deixar el cotxe allà i sortir corrents cap allà i tornar a buscar el cotxe. Però llavors veig un carrer peatonal que no estava tancat. I dic, bueno, doncs m'hi foto per aquí, ja, escolta. I amb aquest carrer peatonal arribo i la Mercè ja estava baix amb el bagatge i la noia... de recepció, dient-nos, escolta, marxeu, que això s'arma. I sí, llavors comencem a sentir els avions volant, resant per sobre el palau.
Jaume, jo vull viatjar amb tu, perquè sempre passen coses.
Sí, l'important és que, bueno, per puta llet també vam ser els últims de sortir pel túnel de la Concagua, perquè van tancar la frontera. Van tenir sort de que uns argentins ens van avançar I ens estaven esperant, per dir-ho així. Diu, unos argentinos nos han dicho que veníais y por eso.
Ostres.
I quan vam passar a l'altre cantó del túnel estaven tots els periodistes argentins i tal, que ja no podien entrar, i allà preguntant què com i què.
Què passava, no? Uah. Jo ara escoltant-te m'estaria 3 hores més escoltant les aventures.
Home,
però no, perquè m'haig de llegir el llibre, això està claríssim. No t'has plantejat un audiollibre? perquè, ostres, seria també molt top, eh? Sentir-te amb la teva veu i com ho expliques i tot.
Bueno, doncs fem-lo aquí.
Mira, aquí una idea. Anar llegint el llibre i, mira, aquí deixem...
Et soluciono aquí, hores de programa.
Mira, doncs m'ho apunto. Doncs res, jo només escoltar-lo ja m'entra en ganes de llegir-lo, perquè això que ens ha explicat és una petita part, la punta de l'iceberg d'aquestes aventures, i et dic, a mi m'entra en ganes de viatjar amb tu, perquè passen coses polítiques, o sigui, esculls les dates, que n'he fet expressament.
Vaig tornar a Xile...
també va passar alguna cosa política?
Sí, va ser quan va caure en Pinochet.
Uau.
Estava jo també pujant pels canals patagònics amb un barco així de mig de carga, mig de passatge, i per la ràdio, per megafonia, diuen que ha mort el general Pinochet, no sé què, no sé quantos. I vaig arribar a Santiago i anava a casa d'un arquitecte que a Sugranyes, que era amiga, molt amiga d'una amiga meva, i ens havia donat l'adreça. I vaig trucar i, bueno, estava amb el seu marit, que també era arquitecte, ell era xilè, i ens vam anar a celebrar-ho. Wow. Perquè, i llavors em va dir, però cabrón, haver venido 20 años antes.
Exacte. Si haguessis vingut abans, potser hagués succeït abans, no?
Van tancar el cercle, però diu, home,
sí, diu... Sí, Déu-n'hi-do. Doncs mira'ns, llegir aventures. Gràcies, Jaume, per venir-nos a explicar una petita pinzellada d'aquest llibre i a fer-nos entrar ganes de viatjar amb tu el 1973 a Sud-amèrica en 4 llaunes, que segur que serà un èxit aquest Sant Jordi, eh? Apuntat per aquest Sant Jordi, amb aquestes alpaques o llames tan xules a la portada. Moltes gràcies, Jaume.
Que Déu t'escolti.
I tant, que serà un èxit. Ja ho veuràs que sí, edicions calígrafs. Apuntat, recomanació per Sant Jordi. Moltes gràcies, Jaume.
A tu. Vinga.